Jo estic ja per fer una petició perquè aquest Nadal ens imprimeixin i ens enviïn, o electrònicament, que segurament és més sostenible, una guia, unes instruccions de què hem de fer i de què no hem de fer, perquè ens maregen fins a la sacietat. El darrer exemple. Recordeu que es va començar a dir, perquè la Generalitat així ho filtra, que per Nadal 10 persones, després van dir que tranquils, per Nadal 10 persones, però els menors de 14 anys no comptaven, fins a 3 famílies de bombolla. Doncs bé, ahir finalment el Procicat va aprovar el pla de Nadal, l'ha aprovat amb 20 dies d'avançament, tenint en compte com estan canviant les coses, em sembla temerari. Però bueno, el Procicat ha aprovat el pla de Nadal, que limita les reunions, ara sí, a 10 persones, incloent els infants, i que recomana relacionar-se amb dues altres bombolles, però en diferents dies. És a dir, un dia amb una bombolla i l'altre dia amb l'altra bombolla. El que et dic, que m'enviïn un manual d'instruccions de com hem de fer aquest Nadal. Soc el Ricard Álvarez, aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous 3 de desembre del 2020, són les 12:21 minuts, hores d'ara amb 8 graus a la ciutat de Lleida. Una ciutat de Lleida que avui és diferent. És diferent. Hi ha una cosa que ha canviat, que fa molts anys que no canviava, però molts, S'han endut la estàtua d'Indíbili Mandoni. Se l'han endut ja cap a Barcelona per restaurar-la. Però clar, aquesta imatge d'aquesta entrada a Lleida pel Pont Vell sense l'Indíbili Mandoni pot ser històrica. Històrica no perquè sigui una cosa que influeixi en la història, sinó perquè no havia passat. Per tant, és una bona oportunitat per anar a fer fotografies. Sempre podrem tenir aquella fotografia avui en dia que tothom tenim una càmera al mòbil. En fi, a marxa d'Indíbili Mandoni. Ha arribat el fred. Ara en parlarem amb l'Armando Álvarez. També buscarem la darrera hora informativa. Ens n'anirem cap a Nadon Veterinaris per parlar del món veterinari. I també parlarem de salut i de nutrició amb el Christian Didier. A partir de la una, les escapades de COPE amb el David Velasco. Parlarem d'activitats i parlarem de com s'estan preparant moltes empreses i moltes propostes, però a més navegant amb les decisions polítiques i de salut que es van prenent a salt de mata per veure què poden i què no poden fer i què poden preparar i què no poden preparar. Tot això fins a les dues amb el David Velasco a les escapades de COPE. Ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim a l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Escolta, quina ha estat la mínima al final, avui?
No gaire baixa, tampoc. Bueno, un sota cero, arran de terra, que tenim un altre termòmetre que a 15 centímetres per sobre de la superfície del sol, ha marcat 3 sota cero, és a dir que moltes vegades resulta que ha glaçat a nivell de terra, però no ha glaçat dins de l'abric meteorològic, que és una caseta, una garita que es diu meteorològica, i allà ha arribat a 1 sota cero, però gairebé ha glaçat a tot arreu.
Bueno, pues així, no em diguis no gaire baixa,
O sigui, un 90% de les comarques de la superfície, les comarques de Lleida, sí que està sota cero, clar, sempre són més cridaneres les dades de molta alçada,
Sí.
11 sota cero, 10 sota cero, 11 sota cero, al cap de Baqueira, al pic de l'Orre, a 2.400 metres, a capitals de comarca, 4 sota cero a Viella, 3 sota cero a la Seu d'Urgell, no són baixes, però encara no són d'escàndol, no? Sembla que avui tenim un dia d'impàs, de descans, amb predomini del sol o de resol, degut a núvols alts i prims, no s'esperen gaires canvis. Demà és un dia clau, dels molts que tindrem, o si no molts, uns quants que tindrem els propers dies, és el dia en què s'esperen nevades, no solament a Lleida, ni a Catalunya, a la península ibèrica, en tots els sistemes muntanyosos nevarà, perquè la cota de neu se desploma fins molt avall, 800-600 metres, i podríem baixar fins i tot a 500, és a dir, que el sistema muntanyós es nevaria tot arreu, però, clar, amb una gran desigualtat en quant a la quantitat de neu. Sembla que les que més rebrien de la península ibèrica serien les muntanyes, el Pirineu d'Osca, el Cantabri, a Lleida serien les comarques de la Vall d'Aran, les orientades a nord, perquè és una situació de nord, i demà podrien caure 10, 15 centímetres, 20, potser molt menys a la cara sud, però la previsió de l'acumulat dels propers 5 dies, perquè això continuarà amb tongades, arribaran oleades d'aire fred que anirà deixant nevades, intercalen pauses en franges horàries diferents cada dia, tenint tot el pont que anirà nevant, i en 5 dies se podia acumular a prop de mig metre de neu a la Vall d'Aran, menys 20-25 al rest del Pirineu de Lleida, i menys, força menys, al Pirineu de Girona, perquè ens ve molt de nord per damunt del Cantàbric, i doncs tot el sistema cantàbric és el que havia més quantitats de neu. Les temperatures força baixes, sembla que les properes matinades seran força graus sota zero al Pirineu, a les valls del Pirineu. No tant la propera nit i matinada, perquè els cels estarien tapats i li costa molt de ballar les temperatures, sobretot a la plana de Lleida. Però en els dies assolellats, majoritàriament al sud de Lleida, la meitat sud, fora del Pirineu, doncs no sé si prefereixes la boira o aquest sol.
Home, jo prefereixo el sol. És a dir, si fa fred, sí, però em toca el sol a la cara, cap problema. Sí que és cert que, com bé dius, després les mínimes són molt més baixes. La boira fa que tinguem fred constant, dia i nit, sí. Però jo prefereixo veure el sol. I ja saps que a nivell de salut, que et toqui el sol a la pell, és un plus, també.
Sí, sempre, home, sí, sobretot a l'hivern. I sembla que tindrem una tongada de dies, tots aquests del pont, que serien més aviat assolellats amb estones de núvols a la meitat sud de Lleida. Demà encara podia caure alguna pluja al Prepirineu, a les zones, a les comarques centrals de Lleida, i neu a la cara nord del Pirineu i una mica a la cara sud. I de cara al pont aniríem fent...
Espera, de mar al pont. Demà és divendres.
Sembla que també hem d'estar tancats, no?
Sí. Però això t'ho
dic que... No s'obren les estacions d'esquí. Així que, de moment, que facin gruix de neu les estacions d'esquí,
això mateix,
que puguen obrir.
Doncs, Armando, demà que és...
Que serà la tònica, que faran gruix de neu de cara als...
Home, ja suposo. Demà que és divendres, ja fem la previsió del cap de setmana llarg. Armando, fins demà.
Molt bé. Fins demà. Bona tarda i salut.
I nosaltres busquem tot seguit l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Hem de començar parlant de successos. Quatre cotxes van col·lidir ahir dimecres a la carretera C12, a prop de l'escola Alba, per la irrupció d'un senglar a la calçada. L'incident es va produir al quilòmetre 152,5 i, malgrat l'aparatós de l'accident, segons Trànsit, no es va registrar cap ferit, afortunadament. L'Ajuntament de Lleida aprovarà al ple el seu document únic de protecció civil municipal. Aquest pla permetrà una millor organització dels serveis de prevenció i d'actuació en cas de situacions de risc. Això el que fa, bàsicament, és eliminar les capes intermitges, la burocràcia, per entendre'ns, la burocràcia. A l'hora de prendre una decisió, en lloc d'haver de passar per, jo què sé, m'ho invento ara, 10 departaments, doncs només haurà de passar per 3. No és que ho arregli del tot, però ho millora, les coses com siguin. S'han denunciat a 5 persones al centre històric de Lleida per no portar mascareta. Durant un dispositiu que es va desplegar ahir, la policia ha detingut un home per incomplir una ordre judicial de no apropar-se a un domicili, i només van veure 5 persones sense mascareta. No sé si van estar poca estona o van mirar poc, però en van agafar 5 només, A veure, que tenim el cap de setmana aquest llarg, que tenim el pont i que tenim les xifres que tenim. Per què dic tot això? Doncs perquè, finalment, les estacions d'esquí catalanes han decidit no obrir fins després del pont de la Puríssima. Per tant, un dels debats que hi havia de si s'avançava l'avançada de fase a demà per poder anar a esquiar el cap de setmana i aprofitar el pont, queda desactivada. Les estacions d'esquí ja, de moment, ja parlen a partir del dia 9. De moment. No es volen arriscar a rebre afluència massiva d'esquiadors sense haver validat abans els protocols anti-Covid-19 i davant també de la poca neu que hi ha a les pistes, han dit, escolta, a partir del 9 en parlem. Tot sembla indicar que, per exemple, Vaqueira Beret obrirà a l'11... i d'altres, doncs, successivament per aquestes dates. Dic que tot sembla indicar, perquè tot dependrà de si la gent hi pot anar o no. És a dir, hores d'ara, Vaqueira Beret no té massa sentit que obri si el cap de setmana estem en confinament municipal, que tot sembla indicar que és com seguirem. Perquè si estem en confinament municipal, resulta que ni la gent de Viella hi pot anar a Vaqueira, si se segueix estrictament. molt menys gent de Barcelona o de Lleida, a no ser que s'escapin el dijous ja. Que això poca gent ho pot fer. Poca gent. Això què comporta? Doncs una segona història, i és que els hotels també o romandran tancats o pràcticament tancats durant aquest pont de la Puríssima al Pirineu. És un pont de la Puríssima totalment atípic, però és que l'any està sent atípic. La culpa, la Covid-19, ja ho sabem. Andorra i les estacions nord-catalanes sí que volen unanimitat en l'obertura per no generar més mobilitat transfronterera, perquè, clar, si Andorra sí que obre i Catalunya no, i no limitem la gent que pot travessar la frontera, doncs tenim ja el problema servit. Per tant, potser que anem a una tots, que ens aniria potser millor, eh? Tema de cribatges, perquè ahir m'informaven que al pavelló 11 de setembre no hi havia gent. I recordem que aquesta setmana s'han allargat fins a demà dia 4 els cribatges massius de salut al pavelló 11 de setembre. Només has de tenir més de 16 anys i portar la targeta sanitària i et faran el test d'antígens aquest ràpid, el de 15 minuts. Nosaltres ho hem dit cada dia, que segueixen, però es veu que no, la gent no s'ha assabentat i no hi ha cua, per tant, bueno, no sé si aquesta tarda n'hi haurà o demà, però de moment hi ha poca afluència. Tot i això, Salut començarà a partir de dissabte a Pardinyes els cribatges intensius que efectuarà en 7 barris de Lleida, que és el que vam dir i que havia de ser des del principi. Escolta, volem fer tests massius a tot Lleida? Doncs ho fem alhora, a molts punts, alhora, a tota la ciutat. I els fem matí, migdia i tarda. Matí, migdia i tarda, perquè qui treballi al matí i a la tarda pugui anar al migdia. Qui treballi al matí pugui anar a la tarda, qui no treballi doncs hi pugui anar quan vulgui. Hi ha diferents punts de la ciutat perquè t'haguis de desplaçar el mínim possible. Això que ha estat el... Vaja, el que tots entenem que s'havia de fer. Però com que sembla que les coses costa de fer-les com s'han de fer, doncs així anem. Test massius. El test ràpid, aquest test d'antígens, el que tarda 15 minuts només a tenir el resultat, és, i això ja ho sabem des de fa molts mesos, la gran eina i bastant assequible i fàcil d'implementar per frenar tots els contagis, per frenar brots. És la gran eina. Sembla que encara no ho hem descobert. Ara ens posem les mans al cap del que està passant a Tremp. Recordo que a la residència de Tremp es van detectar el cap de setmana passat 150 positius, que 150 positius en una residència no es fan d'un dia per l'altre. Es van fent. Si a les residències féssim un test a tothom, un cop a la setmana, i als que hi treballen, que són els que entren i surten, cada vegada que van a treballar, per exemple, les residències serien el millor lloc per passar la pandèmia. Però és exactament el contrari, és el pitjor lloc on pots passar la pandèmia. Ens n'hem encarregat perfectament de que les residències siguin el punt negre i poc visible de la pandèmia. El de Tremp és un exemple més, però és que n'hi ha arreu de tot el territori. Ara aquest surt a nivell nacional, als informatius, doncs perquè les xifres són molt altes, i com que no s'ha controlat, perquè és que estem parlant del cap de setmana passat, no d'aquest, no, perdó, de l'altre, i com que estem parlant de 10 dies, ara la Generalitat ha anat corrents cap allà, Salut, i anem a fer test massiu a la població perquè estem detectant brots. Home, clar, que esperaven. Hi ha 30 treballadors positius. 30 treballadors que se suposa que van a casa, que potser la majoria tenen família, que conviuen, que queden amb els amics. 120 residents positius. És que parlem de 150 positius amb una sola residència a Tremp. Sabeu quants positius hi ha hores d'ara a la residència de Tremp? Encara 108 residents i 36 treballadors. Clar que s'han de fer test ràpids a tota la població de Tremp, però no un dia i prou. Mentre hi hagi aquesta quantitat, prop de 150 positius a la residència, que segueixen movent-se, s'han d'anar fent test de manera constant, dia sí, dia no, si voleu. És la manera de frenar-ho. No n'hi ha més. És que no n'hi ha més. És que no n'hi ha més. I tenim l'eina, el test ràpid, amb 15 minuts ho sabem. Vaja. Si tenim diners, els hem d'invertir en això, està claríssim. Si és que ens ho creiem, que volem aturar la pandèmia. Perquè sembla que ara ja tot ho hem depositat a les vacunes. Ja està, tranquils, que arriben les vacunes. Escolti, que les vacunes arribaran amb comptagotes i aniran per trams d'edats i per sectors i fins a arribar a un 70% de la població vacunada, com diuen que seria l'ideal, tardarà, tardarà. I mentrestant, el que ens diuen els experts, els que hi entenen, els metges, si pots no agafar-la la malaltia, no l'agafis, Que això de... Tranquils, és asimptomàtic, el 90% dels casos no passa res, ni parlar-ne. Si pots no agafar-la, no l'agafis. Doncs, home, tenim aquesta eina, fem els tests ràpids. És que l'exemple de Tremp, ho sento, ara sortirà tots els noticiaris d'àmbit nacional. Però és un exemple més, un més del que portem arrossegant des del març, abril, llavors no ho teníem, ara sí que tenim aquesta eina. Si el gran test massiu que s'ha fet a Lleida ha fet 1.000 tests, si és que potser tenim un problema, o no la sabem, no ho sabem fer anar i ens costa molt, o no ens creiem el que diem. Hores d'ara, a la regió sanitària de Lleida, baixen a 123 els ingressos per Covid-19. Això no vol dir res, són bones notícies, evidentment, però això no vol dir res. Ja sabeu que quan hi ha un canvi de tendència en els positius, aquests no s'ingressen als hospitals immediatament, tarden uns dies a que hi hagi casos de gent greu que no pot passar a casa i que passen a l'hospital. Per tant, si la tendència ha canviat i comença a ser dolenta, doncs ara s'estan donant més altes que ingressos, correcte, però això és pels que es van contagiar fa 10 dies. Veurem d'aquí 10 dies si la pressió hospitalària segueix a la baixa o no. Jo ja ho signo que sí, A les UCIs, per això han pujat, a 20. Veníem de 15, van pujar 17 ahir, avui 3 més, 20. I quines són les dades? Doncs el risc de rebrot a la regió sanitària del Pla de Lleida ha pujat a 297. I la velocitat de reproducció de la malaltia està al 1,00. 1,00. Aquesta és la xifra que ens està marcant, que la tendència s'ha invertit. Veníem de 0,76. A l'Alt Pirineu, i Aran, clar, Tremp entre dins, doncs el risc de rebrot és de 396 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia és de 0,99. 0,99. 1 a la pràctica. I a nivell de Catalunya, doncs 217 punts de risc de rebrot i ull perquè la velocitat de reproducció de la malaltia ha pujat a 0,92. Què vol dir que ha pujat a 0,92? Que les fases de la desescalada que va plantejar Salut deien que per saltar de la primera a la segona fase, que teòricament s'ha de fer aquest proper dilluns i que molts sectors volien avançar a demà divendres, es faria sempre i quan l'índex de velocitat de reproducció de la malaltia estigués per sota de 0,90. Avui està 0,92. A partir de la una hi ha roda de premsa de Salut en el que suposo informarà que dilluns no es pot canviar de fase. O això, o ens tenen preparada una altra sorpresa. Veurem. Però amb dades a la mà i segons les seves dades i el que ells van dir, amb 0,92 no es pot canviar de fase. O sigui, no tan sols avançar-la com s'havia demanat des d'algun sector, no, és que no podrem canviar de fase. I si no es pot canviar de fase, ens hem d'esperar dues setmanes més. Això ens porta el 21 de desembre. Per això deia a l'inici del programa que és molt agosarat per part del Procicat haver anunciat i aprovat el Pla de Nadal. Si la primera fase de desescalada ja no la podem complir, com podem estar parlant del que farem per Nadal i el que es podrà i el que no es podrà fer? Jo sóc el primer que vull reunir-me amb la meva família, escolta, el primer. I no 10, 20 o 30, si pogués. Però la salut del primer. Si no podem saltar la primera fase de la desescalada, com podem estar provant un pla de Nadal? Que és que cau molt lluny Nadal, és que 20 dies són molts avui en dia amb la situació que tenim actualment. En fi, aquesta és l'actualitat. Fem una pausa ràpida i marxem cap a Nadón Veterinaris.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974 47 14 38.
En COPE. COPE Lleida. amb Ricard Álvarez.
I els temes veterinaris ja saps que els toquem tots els dijous des de Anadon Veterinaris, tota la temporada, que els estan al carrer Segrià número 11, perquè al final, si vols que t'atenguin bé, has d'anar on hi entenen, i allí sí que hi entenen, que porten molts anys. Carrer Segrià número 11, a Lleida. Els trobes també a internet, www.anadonvet.com, i si no, ja saps, la joia de la corona, que és el telèfon. Aquest telèfon que funciona sempre, dia, nit, dissabtes, diumenges, festius. Demà, o sigui, demà, aquest pont també funcionarà. També funcionarà. 973-266-388. De totes maneres, recorda, fora d'horari comercial, el telèfon és operatiu només per urgències, per emergències, et contestarà un veterinari sempre. Sempre hi ha un veterinari d'urgència. Ara, que sigui una urgència, eh? 973-266-388. Amb nosaltres, com sempre, la infermera veterinària, la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Escolta, avui anava a parlar d'un tema que sí que és veritat, que quan me'l vas dir vaig pensar, doncs tens tota la raó. Dels gossos en parlem sobretot des del punt de vista de jugar amb ells, d'activitats per fer amb ells. També és veritat que hi ha aquest plus de que els has de traure 3 o 4 cops al dia i per tant ja surten i corren i tal. Però i dels gats? Clar, tu sí. Portes un gat a casa i què fas amb el gat? Què li fas fer? Perquè, a més, ja són diferents els gats, ja tenen un caràcter diferent, eh? Però es poden fer coses.
Sí, avui he volgut titular l'espai d'avui Expandeix el món del vostre gat.
Ah, mira.
Val? I vull començar per algo que crec que és molt important, i és crear un espai vertical. Crear espais verticals per al desenvolupament del teu gat és molt important. Els ajuda a explorar, a fer exercici, i amb ells els encanta els jocs alts. Això que vull dir, sabeu que hi ha rascadors tipus arbre?
Sí.
No sé si sí, sabeu el que és. Sí, te l'imagines, no?
No, jo me l'imagino perquè jo a casa, quan vaig tenir gat, vam portar un tronc d'un arbre.
Ah, perfecte, pues sí, perfecte, pues un tronc d'un arbre i
un metre d'alt tenia.
Hi ha que es compren, que és més fàcil, sí. Per un pis, que són com rascadors que tenen pisos, diguéssim, i és pues un espai vertical, va pujant, va baixant, i ja que tenen llitets, es poden rascar les ungles, crear espais verticals és molt important.
Uh-huh.
Després, si veus a una casa, la manera eficaç per batre's i pel felí, perquè surti i entri sense problemes a qualsevol hora del dia o de la nit, són les portes gatoneres.
Ah, sí.
Què m'explico que és? Són aquelles que tenen va i ven.
Sí, sí, això a les pel·lícules surt molt. És aquell forat que hi ha la part del mig, de baix, sí, de la porta, i ja està.
Vale, aquestes els ofereixen amb ells seguretat per sortir quan vulguin i per entrar sense tindre que molestar, diguéssim, no? Que miau, miau, ara on està el gat, que estarà fora, que s'ha quedat fora. Després he de dir que hi ha algunes que són molt més segures perquè tu li fiques un collar al teu gat amb lector i només s'obre per ell.
Ah, home, escolta, la tecnologia ha arribat amb una cosa tan bàsica com la gatera.
Sí, perquè a vegades pues, se podien ficar gats de fora,
clar.
O ratolins, bueno... Ah. Altres animals que no els desitgem a casa, diguéssim.
Escolta, pues, que bo això, eh? Molt bé, molt bé.
Sí, que està interessant.
Sí, sí, sí. Això ho teniu vosaltres també?
Sí, sí, sí. Ah. Hi ha portes, bueno, hi ha la normal i corrent, que dius, bueno, jo no la necessito perquè el meu espai és molt segur, no tinc gats que puguin entrar de fora, o un altre tipus d'animal, compro la normal, perfecte.
No, cap problema, però vull dir, la gent que viu al camp, la gent que viu amb una dosada, amb una parellada, però escolta, tens... O sigui, el gat té la seva independència, per entendre'ns, però no t'has de preocupar el que dius tu,
perquè,
clar, de gats sempre envolten, vull dir, que és que això...
I normalment els gats de fora fan les seves necessitats fora.
Sí.
Llavors tu no te tens que estar preocupant.
Que bo.
T'ha passat molt que marxes al llit i a mitjanit, miau!
Sí, correcte. El gat a fora. Sí, que a més el gat també demana, llavors. Escolta,
s'ha de volar a casa a dormir.
Que te m'has deixat aquí fora, que jo d'entrar. El que passa és que els gats també tenen el seu horari, per tant...
Claro, tenen rutines.
És força interessant, això, la veritat és que sí.
Després, algo molt important, el llitet. Això sí que és superdiferent al gos, ¿vale? El seu llitet ha d'estar en un lloc a poder ser elevat.
Ah.
No arran de terra. A ells no els agrada dormir o descansar en la terra. I ells també són molt especials.
Ah.
A vegades molta gent ve amb el dubte, oh, el tinc molt gran, està molt bé el sorral i no el fa anar, es fa pipi al costat del sofà, per dir alguna cosa. I moltes vegades no tenen en compte que encara que estigui la sorra neta, això també és superimportant perquè ells són molt nets, si no netegeu la sorra a diari, es faran el pipi i les caques fora de l'alforral.
Clar, 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 clar.
I un cop a la setmana és convenient canviar tota la sorra.
Mm-hmm.
Val? Encara que a diari anem traient d'altres les caques i els pipis, canviar tota la sorra.
Uh-huh.
I si veieu que amb aquella sorra no li agrada anar, canvieu de sorra.
Clar.
De veritat, que són molt especials per això.
A més, la gràcia dels gats és que tu portes el gat per primera vegada en una casa, li ensenyes el sorral i ell ja sap que allò va allí.
Sí, sí, sí. Ara ja t'he dit també que si la sorra no li agrada, sabrà que ha d'anar allà. O és molt petit, o hi ha molt poca sorra. Teniu en compte que no, un dit de sorra no, perquè per natura ells...
Sí, ells escarben, clar.
Tenen que tindre, doncs, bastanta.
Sí, sí, un parell de dits ben bé, eh?
Claro, sí, sí. Totes aquestes dubtes, si no esteu segurs, us informem sense cap problema, vale?
Quan
veniu aquí.
Clar, clar, això
després,
és anar.
És molt important també lo que tindre rascadors, val? Si la casa és molt gran, tenim dos pisos, no és suficient amb un rascador. Teniu que tindre dos o tres rascadors perquè si és un pis molt gran i ell se desperta de fer una migdiada que fan 30 al dia... Sí.
Sí, sí.
I el primer que fan s'estiren i se rasquen les ungles. Si té a prop un sofà i no un rascador, ell no anirà al pis de sota a buscar on té el rascador.
No.
Mira, aquí me va bé.
El fàcil.
Sí, per això dic, i per ell és molt important, eh? És una manera de treure estrès, de mantenir-se saludable. Quan veiem que s'arrasca, que llime les ungles, és que el gat està bé, val?
Sí.
Sí, teniu en compte això perquè ve molta gent i és que tinc un rascador i el gat se rasca les ungles a la catifa. Sí, on tens el rascador? A dalt, quants pisos té la casa? 4. Vale.
Clar, correcte. Escolta,
no.
Que si cada vegada acaba fent el rascador de pujar 3 pisos, doncs no. És que això
o baixar-lo, sí.
O baixar-lo, sí.
Són rutines, ells s'acaben, desperten, el primer que fa s'estiren, fan l'or, balallen, bueno, i rasquen les ungles.
Clar,
per natura és així.
Escolta, has dit una cosa que em sembla interessant, no per fer de metge, però és a dir, si veiem que el gat, el tema aquest d'esmolar-se les ungles i estirar-se ho fa, és que la cosa va bé.
Sí, i que
s'estipale. I si no ho fa, malament.
Si no fa anar el sorral, que normalment ell fa anar, que no hi ha problema amb la sorra, i no fa anar el sorral, s'ho fa en altre lloc. Les rutines canvien, la que sigui, el gat no està bé.
Per tant, vull dir, són aquells signes que a vegades passen desapercebuts, però que si tenim una mica de cura a observar-los, ens poden ajudar a prevenir molt d'hora, eh? Que ja sabeu que és millor agafar un problema d'hora que no pas quan és massa tard.
Qualsevol canvi de rutina, ells s'acicalen molt, es renten ells. Si veiem que no ho fa o ho fa molt, un canvi de la rutina,
algo
no va bé.
Sí.
Vale, també teniu en compte que ells li agrada molt el contacte social. Són animals molt juganers i afectuosos i els agrada interactuar amb els humans que viuen amb ells. És important també jugar amb ells.
Clar. Home.
Joguines específiques per amb ell, que aquí a la botiga podeu vindre, us assessorem, que siguin interactives, i ell és saludable per ell i és bonic per l'ambient familiar tindre un gat sociable a casa.
Clar. No, a veure, vull dir, no és que el tinguis només per això, però, escolta, evidentment...
És tarde, sí.
Evidentment, és que si no, vegeta l'avorrit que hauria de ser per ell, ja, eh?
Claro. Nosaltres gaudim de la nostra mascota i per ells és important perquè se desenvolupen bé.
Clar.
Vale?
Doncs, escolta... Sí.
Ah, perdona. Després, el menjar i el beure és molt important que no estigui a prop de la sorra. Mai. Mai a prop de la sorra. Ben lluny. I sempre net, val?
Clar.
El menjar i el beure sempre ha d'estar net.
I l'aigua nova cada dia?
Cada dia, o depèn com, si tenim fora, si la tenim a l'exterior, jo diria dos o tres cops al dia canviar-la.
Sí, sobretot a l'estiu.
Que s'omple vent,
sí.
Està plena de sorra, saps?
Sí. Doncs ja ho veieu, si teniu planejat tenir un gato, ja el teniu, i no, hi ha coses d'aquestes que no sabíeu, podeu anar a Don Veterinaris, que està al carrer Seguiria número 11, i escolta, amb molt de gust, però a vegades la gent no ho fa perquè es pensa, oi, què pensaran, què diran, igual molesto. No molestes.
No, per a res.
Carrer Seguiria número 11, si estan encantats de que vagis allà, sí. Els expliquis la teva història, que diguis, escolta, jo tinc un gat des de fa 4 dies, què faig, com ho preparo, això? Bueno. I ells t'ho explicaran tot. Tot,
a més,
tot,
he de dir que això que he dit és molt per damunt, perquè veieu que hi ha moltes coses del gat, moltes coses que no només és portar un animal a casa i donar-li de menjar.
Bueno, me quedo amb la gatera que està amb les noves tecnologies, mira.
T'ha agradat,
sí,
eh?
Sí, m'ha agradat. I espera que no n'hi hagi alguna de seguida que també interactuï amb el mòbil i et surti allí un avís.
Tu gato... segur que ja, jo no ho sé, eh?
Tu gato ha entrado.
Sí. Tu gato no puede entrar. Tu gato ha perdido el collar, perquè això també pot passar.
Ah, també pot passar. Passeu per anar a Don Veterinaris, va, que res seguiria número 11.
Doncs truqueu i
si no, el telèfon, 973-266-388.
I especialment si són gats, que, bueno, a mi m'encanten.
Que sí. Imma Sabater, com sempre, un plaer, gràcies.
A tu.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I anem ja directes cap a la una de la tarda. Ja saps que també els dijous està amb nosaltres el dietista i el nutricionista, el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricardo, bueno, buen día.
He dicho dietista, claro, no,
y nutricionista.
Y nutricionista, es lo, no es lo mismo, pero existen los dos términos, ¿eh?
Sí, claro, desde luego, sí.
Dietista
son
y nutricionista.
Diferentes, son competencias diferentes.
Claro.
Hay compañeros que solo son dietistas.
Que no es lo mismo, ¿eh?
Bueno, recordar que el dietista es el que se encarga de hacer un menú, de hacer una dieta, ¿vale?
Adaptada a la necesidad, ¿eh?
Bueno, normalmente el dietista, pues en conjunto con el nutricionista, pues el nutricionista decide un poco cuál es el entorno que se ha de llevar, porque si es una patología, ¿no? Es como el que lo mira todo un poco más global. El dietista, pues es una persona que solamente se encarga del menú con las directrices que le da el nutricionista.
Correcto.
¿No?
Bueno, digamos, pero quiero decir, oye, pues si tienes que comer, yo qué sé, me lo invento ahora, un 20% de hidratos, pues yo ya te pongo cuáles y distribuidos.
Exacto.
Por ejemplo, ¿eh?
Pues normalmente todos los que somos nutricionistas pues somos dietistas, ¿sabes?
Claro. Cristian, por cierto, el 30 de noviembre, o sea, vamos, el 30 de noviembre, que fue este lunes, ¿eh? Que parece que hablamos ya del... sí, el mes pasado, no, este lunes fue el Día Mundial de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que... no, yo no sé si esto está medido, no sé si existe el tanto por ciento, pero que creo que están detrás de muchas ganancias de peso, ¿eh?
Sí, bueno, el trastorno de conducta alimentaria es un término y una situación como patológica como tal que le tenemos un poco de respeto, incluso le tenemos un poco, nos alejamos un poco, ¿eh? Normalmente socialmente está mal visto, socialmente es de estas enfermedades que generan estigma, ¿no?
Sí.
Que la gente no suele decir
sí.
Que tiene un trastorno de conducta alimentaria porque genera un estigma, ¿no? Y entonces forma parte de las enfermedades psiquiátricas que están estigmatizadas, ¿no? Y es una pena porque realmente tenemos un porcentaje grande de personas con trastorno de conducta alimentaria, porque hay de varios tipos. Y entonces una de las funciones que tiene el día la lucha contra la trastorno de conducta alimentaria es la visualización y entender de qué va el tema, ¿entiendes? Porque muchas veces el trastorno de conducta alimentaria se asocia, ¿no?, a la anorexia, que normalmente la anorexia cursa con una persona muy delgada que come menos, que come poco, la bulimia con una persona que provoca vómitos, ¿no? Es como lo más visible. También tenemos otro tipo de trastorno de conducta alimentaria, que son, por ejemplo, el trastorno por atracones, ¿no? Es una persona que ante un estrés, una emoción, atraca y come impulsivamente. Incluso tenemos opciones de conducta alimentaria como la vigorexia, que son personas con hábitos muy saludables que pasa mucho en hombres, ¿no? Quieren verse más musculados, más grandes, nunca es suficiente, ¿no? Entonces, hay trastornos que van caminando en muchas fases, personas que están en una fase más alta, en una fase más controlada, personas muy crónicas durante mucho tiempo con este trastorno. Pero lo que quiero dar a entender hoy es Primero, trabajar en el estigma, todos los que nos están escuchando. Un trastorno conducta alimentaria es una enfermedad más.
Claro.
Así como una persona tiene diabetes y no pasa nada, pues una persona que tiene un trastorno conducta alimentaria no pasa absolutamente nada, ¿no? Uh-huh. Lo que nosotros vemos, lo que la sociedad ve del trastorno es como la punta del iceberg, ¿no? Lo que vemos es una persona delgada, mucha gente piensa que es por capricho, porque por llamar la atención, por comer menos o por incluso por la estética, ¿no? Es que quiere verse muy delgada, ¿no? Y esa es la punta que estamos viendo, pero debajo de todo aquello hay un mar emocional, problemas familiares muchas veces, bueno, la sociedad, un contexto a veces machista, un contexto muchas veces donde la mujer se presiona bastante sí. a la delgadez, un contexto que a veces no educacional en la nutrición, nunca nos enseñaron cómo comer. Imagínate ahora, Ricard, que tú tienes una presión en el trabajo, tienes mucho estrés laboral,
uh-huh.
y una herramienta muy potente para ti es comer, para sentirte
sí.
un poco más aliviado.
Sí, sí.
Pues imagínate la presión que tienes todos los días, que te genera un atracón enorme, ¿no?
Sí.
Donde te tienes que comer, pues, un paquete entero de galletas, ¿no? En el momento de una, o dos paquetes, ¿no? Entonces, eso, detrás de ese atracón hay muchísimo más complejo. Entonces, a veces hay, socialmente hay bastante discriminación, porque es como, bueno, a ver, si tiene un trastorno para pues, que coma menos, ¿no? Pues que coma menos.
Claro, no, no.
Es tan sencillo, ¿no?
La verdad es que a veces hay poca empatía también, y ayudaría mucho, quizá.
Desde luego, o sea, es que una de las
cosas, el entorno, la gente con la que trabajas o en casa. A veces si te sientes arropado, pues oye, tiras para adelante y no caes en hábitos antiguos, ¿no? O los que
la
no...
La familia, los amigos, Ricardo. Ahora imagina una persona que está pasando por un trastorno alimentario de delgadez, está muy delgada, ¿no?
Hmm.
Estamos intentando que recupere hábitos, que gane otra vez confianza en la alimentación, que pierda estos miedos que va teniendo, ¿no? Y poquito a poco van avanzando, esa subida de peso no puede ser rápida. Es poco a poco, paulatina, con confianza, vale. Y de repente un día te la encuentras por la calle y le dices, ¡ostras, esa es la rellenita, qué guay! Con
claro.
todo tu buen ánimo, ¿no?
Sí,
eso
sí, sí, sí.
Es un año de tratamiento para atrás.
Sí, sí, sí.
Porque pierde otra vez la confianza, ya se está viendo diferente
claro.
otra vez. Entonces, todos estos comentarios que hacemos, pues es muy difícil. Entonces yo quiero lanzar un mensaje sobre todo a las familias y a las personas que nos están escuchando, ¿no? Que si tenemos a un paciente, a una persona en casa con un problema de este estilo, hay que ayudarle, hay que apoyarle.
Sí, sí.
Vamos a educar nutricionalmente, ¿no?
Y paciencia, que además estas cosas no cambian en dos días de hacerlo bien, ¿eh?
De luego, pero es que, Ricardo, pasa con todas las enfermedades,
bueno, sí,
¿no?
Tienes razón,
ahora
es verdad.
Tengo diabetes, y bueno, pues vamos a estar un rato, ¿eh?
Claro.
Seguramente te veré. Pero eso pasa con todas las enfermedades. Bueno, tengo el colesterol alto, ¿verdad? Y aquí a mañana ya lo tengo bajo. No, toda tu vida vas a estar con el colesterol alto, ¿no? Pero las situaciones de conducta alimentaria se reconducen, se mejoran, se curan, y puedes tener una vida muy, 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 con muy buena calidad de vida con ello. Entonces hay que perder el miedo, tenemos que entenderlo y tenemos que estar por ello. Mucha educación nutricional,
sí,
incluir
sí, sí.
buenos hábitos, en la familia, que es muy interesante.
Pues...
Y evitar presiones de delgadez, de peso. Una persona tiene un cuerpo más grande, pero respetemos que tiene un cuerpo más grande. No tienes ni idea porque tiene un cuerpo más grande.
Correcto,
ahora.
Correcto. Es que a veces
no
sí, sí,
en
sí.
ello.
Juzgamos
no,
rápido.
Hay una cosa que quiero decir antes de acabar, porque yo creo que ya nos estamos quedando sin tiempo.
Un minuto te dejo.
Un minuto. Ricard, si tú quieres decirle algo, a alguien, que se pueda solucionar en 5 segundos, se lo dices. Si no,
callas. Pues oye, ¿vale? Muy buen consejo, ¿eh? Es verdad.
Si yo te encuentro aquí en la calle y te veo que te está colgando un moco, te lo digo.
Claro.
Porque en ese momento lo podrás usar.
Eso es rápido.
Pero es rápido, ¿no? Tienes un algo en un diente, ¿no? Escucha, que tienes un... venga.
Ya está.
Pero si la persona está muy delgada, en ese momento, porque se lo digas, no se va a solucionar.
No, eso...
No sabes qué repercusión.
Eso me lo ahorro y está bien. Oye, pues es un buen consejo, es perfecto. Han parlat avui dels trastorns de la conducta alimentària, que de vegades queden una mica allò, bueno, sabem el que som però no volem saber del que parlem. No, doncs s'ha de tenir en compte i segurament amb més empatia i amb més coneixement de la causa, tot plegat, podríem ajudar molta més gent que ho superés tot plegat. Hem parlat amb el Cristian Didier, amb el nostre nutricionista, i hem parlat de salut i de nutrició. Cristian, com sempre, un placer. Gràcies.
Bon dia, gràcies.
I nosaltres ens n'anem directes cap a la una. En uns segons ja arribem, buscarem la darrera hora informativa i després les escapades de COPE amb el David Velasco. Bueno, tenim per davant un cap de setmana totalment atípic, les coses com siguin, però és que l'any també és atípic, la situació és atípica, ho és tot d'atípic. Però dins de que sigui una situació atípica no vol dir que hi hagi propostes, empreses que s'estiguin preparant per quan es pugui o com es pugui. En parlem tot seguit a partir de la una a les escapades de COPE.